Bon dia, Enric.
Hola, bon dia, Montse.
Què tal?
Molt bé.
Mira. Benvinguts a Fila Zero.
Nena.
En un dia especial com avui.
El dia de lo enamorado.
Dia de Sant Valentí, 14 de febrer.
Tot i que això és un rotllo moderno.
Sí, és un rotllo consumista a tope, però és Sant Valentí.
Bueno, va.
Conmemorem la matança de Sant Valentí del
Hòstia,
Capone a Chicago, que a més ha donat rios de pel·lícula.
De pel·lícula, sí senyora. Rios de celofana.
De celuloide.
És igual.
Com és habitual, el que farem serà comentar la cartellera d'esta setmana, les pel·lícules que s'estrenaran demà divendres, i comencem pel documental que tenim una altra vegada el mateix dels documentals, la major puntuació de les pel·lícules que s'estrenen. Estem on fire en els documentals, penso que
ens haurem de dedicar als documentals.
Sí, més promoció. I hear them every day. I comencem en aquest documental francès A Viva Voz.
Je suis là pour vous préparer au concours Eloquentia qui dans 6 semaines va élire le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Quel que soit votre niveau de départ, vous pouvez progresser. La seule condition, c'est que vous y mettiez de vous-même.
Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression...
A Viva Voz, que és En veu alta, o La força de la paraula, que és el títol original d'aquest documental, que és molt més escaient que no el títol que li han donat aquí, perquè A Viva Voz sembla que estiguin cridant. I, de fet, a veure, és una pel·lícula que està dirigida i escrita per Stefan de Freitas, la seva primera pel·lícula, el seu primer documental. Es desenvolupa a la Universitat de Saint-Denis, on s'estableix un concurs, diria jo, sobre eloqüència i argumentació, és això, no?
Sí, sí.
Amb un reguitzell d'actors desconeguts, perquè de fet són els mateixos estudiants.
Sí, mira, això va de que cada any a la Universitat de Saint-Denis fan un concurs que es diu Eloquentia, que és una competició d'oratòria entre joves i valoren la seva eloqüència i la capacitat d'argumentar. Els estudiants de la institució són d'orígens molt variats, però tots tenen l'oportunitat de preparar-se perquè abans del concurs fan classes, diríem, en el que expliquen com s'ha de fer, què s'ha de fer, què no s'ha de fer, surten els nanos a provar-ho i els diu això no ho has de fer, etc.
L'art de parlar en públic que a tots ens atemoritza.
I tant,
eh?
I tant.
Però això de parlar en públic...
És un paralitzant.
Sí.
Sí. Molt bé, doncs resulta que allà hi van advocats, directors, que els hi ensenyen aquesta habilitat de parlar en públic. Al concurs hi participen gent molt variada, des d'un ex-homeless, una feminista musulmana,
molt bé,
un jove que ha perdut els seus pares, un altre que ha de caminar 15 quilòmetres cada dia a peu per anar a classe, perquè viu en una zona boscosa lluny del lloc.
De la universitat, sí.
En fi, veus tota aquesta gent...
els esforços, no?
Fent oratòria i parlant, intentant convèncer dels seus, del que ells creuen que és important. Per tant, són gent que tenen ganes d'explicar coses i de dir-ho clar i que tothom s'entén.
Sí, de fet,
i aquí
això,
està el documental.
Han fet un programa TV3 recentment en què els joves també anaven a cada un a defensar unes posicions,
sí,
i en funció de l'oratòria guanyaven el concurs o no el guanyaven. Un guanyador il·lustre d'un concurs d'oratòria,
sí, sí, no són res,
de la Liga Nacional del Debate Universitari, que va guanyar l'any 2001, és el estimat...
Va, digue-ho.
Albert Rivera, de Ciutadans.
Ara, home, ara!
L'Albert Rivera, que té aquella facilitat de paraula, doncs
sí,
tot allò està preparat.
Sí. No, i està assajat i és una capacitat, perquè no tothom
bé.
Ho pot fer.
Jo penso el que passa és que... O sigui, l'educació és molt teòrica, i quan els alumnes han de defensar el seu projecte de fi de carrera o de fi de batxillerat en públic, justament tenen una dificultat enorme, perquè no
sí,
és una tècnica
sí, sí, sí,
que s'hagi estudiat.
Però l'important és l'oratòria aquesta, amb quina finalitat s'utilitza, per convèncer gent d'idees que tens, de propostes que tens, no per intentar portar-los a l'hort, no per intentar guanyar, ara t'he guanyat jo en arguments,
sí,
t'he tallat els teus, això és una mica fer trampes,
sí,
no?
I si ho han de resoldre sacando cartelitos... Bueno, va.
Va, anem per un altre, tu.
Deixem el tema. Anem a la cartellera de pel·lícules comercials. Podríem dir, comencem en Alita, Àngel de combate. I'd rather rule in hell than serve in heaven. There are watchers all over the city.
destroy the girl called Rita.
La majoria de la cartellera d'aquesta setmana, els directors i guionistes són novells de la primera, segona pel·lícula. En aquest cas no. Aquí tenim a Robert Rodríguez, director de pel·lícules com Sin City, Abierto hasta el amanecer, Four Rooms, El mariachi, i escrita per ell i en col·laboració en James Cameron, que a la vegada fa de productor d'aquesta pel·lícula.
Que James Cameron volia dirigir aquesta pel·lícula.
Sí.
Però, però amb el temps se li va embolicar la cosa i va dir, home, que ho faci,
que ho faci el jovenet. Robert Rodríguez. Vale? Una pel·lícula protagonitzada per Rosa Salazar, del Corredor del Laberinto, que vam estrenar aquí al programa, amb Christoph Waltz, del Django Desencadenado i Malditos Bastardos, eh? Sí, sí. Aquest personatge tan... tan...
Bueno, Rodríguez és de Tarantino.
Sí,
i
sí,
ha treballat
sí, sí.
amb Tarantino.
Exacte. I Jackie Earle Harley, de Narcos, i Ed Skrein, del Blues, de Bill Street, que també hem estrenat recentment. Bueno, la crítica parla d'una història cyberpunk molt entretinguda, una èpica de la ciència-ficció poc freqüentment, molt de potencial amb ganes de més.
Sí, mira,
de què va?
Això és un manga, eh? I és un manga de ciència-ficció. Els mangas sempre plantegen un univers que primer te l'expliquen, no? Aquí resulta que estem al segle XXVI i Alita és una cyborg semi-humana a la que recupera d'entre unes runes el doctor Dyson Aido, un científic que la reconstrueix i l'adopta com a filla seva. Però clar, és mig robot, mig humana, eh? Amb el temps queda patent que ella té unes possibilitats de combat i unes capacitats bestials, fora de lo comú. I no recorda el seu passat, però va aprenent a adaptar-se a les situacions que es troba a Iron City, una ciutat molt perillosa i molt de futur d'aquest distòpic, no?
Sí, bueno, estem allò del Sin City.
Fa un amic, sí, fa un amic que es diu, fa un amic, diríem, que es diu Hugo, que s'ofereix ajudar-la a trobar els seus records, a descobrir què passava abans. I les forces mortals i corruptes que es mouen per la ciutat, la gent, la corrupció i el gangsterisme, comencen a perseguir a l'Alita perquè consideren que ella té una capacitat de lluita molt interessant i la volen aprofitar-la. I així ella va descobrint pistes sobre el seu passat. Resulta que el que ha de fer és mantenir-se fora del control d'aquestes forces corruptes,
sí,
perquè la volen agafar i la volen sotmetre a la seva voluntat, i a més ha d'aprendre doncs, a mantenir-se amb la gent a qui estima, a qui coneix, i ser fidel al seu grup, no?
Molt bé.
És un remake d'un clàssic anime del 1993, eh? Veient el tràiler trobes que hi ha una barreja d'acció real amb personatges reals i personatges animats fets per ordinador que està molt bé.
Ella mateixa
té uns ulls grandiosos, estan a punt
d'explotar-li. Són els ulls manga.
Però ho veus en un personatge que sembla de veritat.
Sí.
I té una
està bé,
bueno,
està bé.
Té una estètica molt, molt manga.
De fet, és aquella famosa dona biònica dels anys 80,
sí,
ja
sí, sí,
modernitzada. Molt bé, doncs passem a la pel·lícula següent d'Estats Units, Feliz Día de tu Muerte 2.
Tío,
Lago.
Lo estoy flipando. Es como si ya hubiese vivido este día.
¿Un déjà vu?
Sí.
Tu día ha vuelto a empezar al morir, ¿verdad?
Sí.
Creo que puedo echarte una mano. Yo me he muerto 11 veces.
Déu-n'hi-do, més vides que un gat. Doncs Feliz Día de tu Muerte 2 és perquè hi ha un Feliz Día de tu Muerte 1 que estava dirigida i escrita també per Christopher Landon, com en aquest cas, i amb un reguitzell de actors joves que ja van participar en aquest Feliz Día de tu Muerte primera parte. Què?
Bueno, és la continuació. A veure, el Feliz Día de tu Muerte, això de que ja m'he mort 11 veces, no?
Sí, sí.
Ens explica una situació que li passa a la Tri Gelbman, que és la protagonista, una estudiant universitària que després d'haver estat assassinada es torna a despertar i es repeteix tot el dia del seu assassinat. O sigui,
és el dia de la marmota en el dia
sí,
del teu assassinat.
Sí, però clar, quan tornes a despertar i veus que tot està igual, dius,
ostres,
em tornaran a assassinar, no? I així contínuament va revivint el dia d'assassinat una i altra vegada. El bucle aquest només s'acabarà quan ella descobreixi la identitat del seu assassí. Què passa? Que el seu assassí va amb una màscara. I conforme passa el temps i va morint-se, per entendre's, i es va repetint el dia, la psicologia d'ella es va fent cada vegada més complicada. Doncs aquesta segona entrega de Felicidad de tu muerte, ella se n'adona que lo de morir i tornar a néixer, tornar a morir i tornar a néixer, això no és el pitjor que li pot passar. Encara li poden passar pitjor coses.
Bo.
Per tant, és una recargolada del cable aquest. és molt americana i molt...
I molt adolescent. Diria,
molt adolescent, sí.
Va, pues res.
Adoleix de tot.
Adoleix de tot. Doncs pels adolescents els recomanem. I passem d'una seqüela americana a una seqüela espanyola. Perdiendo el este.
¿Qué pasada, macho?
Mira, Braulio. Puedo venir aquí y ¡pum! Triunfar como la Coca-Cola.
Esto estás muy bien allí triunfando. Mira cómo estamos aquí en Europa, que se han ido hasta los ingleses.
Sí, que ha triunfado, sí. Le va sobre ruedas.
¡Estoy adelantando!
Que sin trabajo, en 3 meses me quedo sin visado y me echan del país.
Ella necesita un marido y tú, si encontraras una mujer, te podrías quedar aquí.
Si hay que comer tofu, pues tofu.
Pues tofu. Una película dirigida por Paco Caballero. I escrita per Paco Caballero també, en una seqüela, com dèiem, de l'anterior pel·lícula Perdiendo el Norte, i on trobem també una sèrie d'actors que ja van participar en l'anterior pel·lícula: Julián López, Miqui Estapé, Silvia Alonso, Malena Alterio, Javier Cámara. Per tant, bueno, aquests actors espanyols que han vist en la darrera gala dels Goya, que els tenim en cartellera en pel·lícules com Bajo el mismo techo, per exemple, que els tornarem a veure amb Les distàncies, perquè ha estat àmpliament premiada. I, bueno, doncs...
Bueno, és una comèdia.
Una comèdia.
Després de Perdiendo el Norte, que és, la van fer el 2015, aquí va d'un grup de joves, en aquesta del Perdiendo el Norte, que no tenen futur a Espanya, i aleshores decideixen anar-se'n a Alemanya i començar allà una nova vida. El que passa és que no és fàcil, tampoc, la vida allà. I aquesta colla acaben fugint d'Alemanya i aleshores se'n van cap a la Xina. Resulta que la Xina que ens mostra la pel·lícula és una Xina a punt de convertir-se en una primera potència econòmica mundial, que de fet ja passa, no?, però ja és un país modern i una terra d'oportunitats en la que tot és possible. I per tant, molts joves, milers de joves, fills de la vella Europa, que cada vegada està més depauperada, viatgen aquests 9.000 quilòmetres cap a la Xina, com a conquistar el lejano oeste, diríem, a poder anar a aquella terra promesa. Però no és gens fàcil perquè ni l'idioma, ni la cultura, ni les costums són prou conegudes com per adaptar-s'hi. Braulio és un dels personatges que ja venien del nord, és un calvari per ell, lo d'estar a Xina. Però, per casualitat, al final coneix amb una noia que es diu Xiao i arriben a una mena d'acord, s'apoyen mútuament. Ell li espanta els pretendents que el padre de la Xiao li va posant per davant, i ella es fa passar per nòvia d'ell perquè casar-se i així que ell aconsegueixi el visat. Què passa? Que el que va començar amb un acord superficial acaba convertint-se en una relació amorosa de veritat. I aquí ve el quid de la pel·lícula.
De la pel·lícula.
Però és una comèdia divertida i alocada.
Alocada, molt bé. Doncs acabem el que serien les estrenes de thriller, comèdia, ciència-ficció, i engeguem en les estrenes serioses.
Ara anem en serio.
I comencem per El Candidato.
Nunca he conocido a nadie con mayor talento para desenredar la política y hacer que cualquiera pueda entenderla.
Gay Hart
aporta ideas atrevidas e ingeniosas
a la política estadounidense.
Quiere compartir ese don que tiene con la gente.
Hart está impulsando reformas.
El candidato es una película americana escrita y dirigida por Jason Reitman, que va a ser también director de películas tan importantes y además en una temática tan similar con Gracias por fumar, Juno o Up in the Air.
Qué buena, Gracias por fumar.
Y está protagonizada también por un actor de películas también importantes, como por ejemplo Gran Showman, Logan, Los Miserables o X-Men, es el famoso Lobezno, Hugh Jackman.
Es bo.
Y per Vera Farmiga del Pasajero, a Pindier también, J.K. Simmons de Whiplash, de La La Land, bueno, total, una serie de actors bons amb un director bo parlant d'aquests temes que a tu i a mi ens agraden tant, que sí, és el cinema polític.
Tot i que la crítica no l'acaba de posar tan bé com això. Déu-n'hi-do, però...
Sí, però és com és... molt desigual, perquè sí. Parla de que hi ha una forma elegant i verídica de posada en escena, de que el Hackman ho fa molt bé, però que no acaba d'entrar ben bé en la història, perquè està basat en una història real.
T'explico la història.
Va.
Vinga. És la història de l'ascens i la caiguda d'aquest polític, en Gary Hart. A l'any 1988... És un candidat a la candidatura demòcrata per la presidència dels Estats Units. I és un personatge que de repente es fa molt famós i captura la il·lusió de molts joves votants. Està considerat el candidat favorit per aquesta nominació presidencial demòcrata el 87 i per tant és el candidat, i en aquell moment el Partit Demòcrata està desesperat per prendre-li el poder als republicans després de dos mandats de Reagan. Per tant, és la gran esperança blanca, per entendre's.
Sí.
Hart tenia de tot. Era intel·ligent, tenia carisma, tenia experiència com a advocat, era director de campanya i era senador, tenia una primera dama, la seva dona, estupenda, molt una dona doncs amb
carisma,
maca, amb carisma, agradable, etc, que es diu Lee. Però resulta que tot comença a fallar quan se sap que Hart ha tingut una aventura amb Donna Rice.
Que raro.
I els mitjans de comunicació difonen aquest escandalós embolic extramatrimonial del polític. I aquí se li acaba la història.
Que estrany, eh? Una història que encara que sigui un fet real, és que n'hi ha diversos de fets reals en la mateixa pel·lícula.
Com la vida.
En la mateixa realitat. Molt bé, bueno, d'aquestes pel·lícules que també a nosaltres ens agraden i anar passant l'estona, sí, i a veure com ho plantegen. Sí. I ara anem a cinema històric, Canvio de Reines.
Su Majestad, es mi deber, tras estos años en guerra con España, velar por mantener la paz. Por ello, pensamos que vuestro matrimonio con vuestra prima hermana, la hija de Felipe V, rey de España, apaciguaría la relación entre ambos países.
Mi querida hija, os convertiréis en reina de Francia. En cuanto a vos, hijo mío, os casaréis con Luisa Isabel de Orleans.
Aquesta pel·lícula francesa, escrita i dirigida per Marc Duguin, és la segona pel·lícula d'aquest director i després d'haver tingut l'estrena de La Favorita, que sí, és un entorn en la guerra entre Anglaterra i França.
És una història similar, però a Anglaterra.
Després tenim Maria, reina d'Escòcia, que és la guerra entre escocesos i anglesos.
Sí.
Ara ens ve la guerra entre francesos i espanyols. Mm. També era una història de dones, sobretot, i de lluites pel poder en un entorn...
Més que lluites, en intrigues, traïcions, bueno, i punyalades traperes.
Lo que quieras, però sí, és això. Per tant, tenim un triangle de cinema històric en cartellera simultàniament.
Allò que deien de luchas intestines, que jo pensava intestines. Lluites de budells.
Exacte,
no?
Allò que tens mal de panxa, vamos. Vinga, va, digue'm.
Molt bé,
que va, això.
Estem a l'any 1719 i Felip d'Orleans és el regent de França. De França.
De França.
I seguirà sent fins que el jove Lluís XV tingui prou edat com per poder reinar, o sigui, major d'edat.
Uh-huh.
El regent ha tramat un pla ingeniós per consolidar la pau amb Espanya després de tants anys de conflictes. Vol casar la seva filla de 12 anys, que és la senyorita de Montpensier, amb l'hereu del tro espanyol. I vol casar també a Lluís XV, que és l'hereu de França, que serà rei quan ell deixi de ser regent, diríem, quan sigui major d'edat, amb Mariana Victòria, de 4 anys, que és la infanta...
De 4 anys.
Que és la infanta d'Espanya. El que sembla un prometedor intercanvi no surt bé, i les dues nenes es veuen atrapades en una xarxa d'aliances, traïcions i perillosos jocs de poder. Està molt ben ambientada la pel·lícula i està ben fotografiada, tot i que la crítica la posa com a que són imatges com molt parades, com molt de teatre, saps?
Sí, com molt quadro. Allò,
sí, la càmera plantada en un lloc i la gent movent-se per davant.
Sí, algo deu tenir, perquè és una pel·lícula de l'any 2017 que tampoc no ha estat gens reconeguda per la crítica i els festivals.
Però el tràiler és atractiu, eh?
Jo tinc moltes ganes de veure-la. La veritat és que La Favorita ens ha sorprès tan gratament. Ara tenim pendent veure Maria, Reina d'Escòcia, i després està, bueno, farem una empapada d'història és genial. Molt bé.
Va, anem cap a un altre, va.
Pues ara anem a un conflicte social amb la pel·lícula Cafarnaún.
Zein al-Hajj, quítenle las esposas, que se acerque al estrado. ¿Sabes por qué estás aquí?
Lo sé.
Una pel·lícula libanesa escrita i dirigida per Nadine Labaki, és la seva quarta pel·lícula com a directora, ja la van veure a Caramel o a Rio Eu Te Amo o a Ora a Donde Vamos, amb un reguitzell també d'actors que fan primeres interpretacions perquè són actors del carrer, són persones, són nens, en un drama que ha estat àmpliament reconegut per la crítica. En aquest cas està nominada als Premis Òscar a millor pel·lícula de parla no anglesa, va estar nominada als BAFTA a millor pel·lícula no anglesa, al Festival de Cannes Premi del Jurat, als Globos d'Or també nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa, a l'Associació de Crítics de Chicago també, és a dir, està, diguéssim, que triomfant
tot i arreu. Que hi ha crítiques molt a la contra
sí,
també,
perquè parlen una mica d'un melodrama
que
molt bèstia
molt la
de,
pena,
de pornografia de la misèria
Però bueno,
explica una mica, però això a mi també a vegades em posa una mica en guàrdia a l'hora de decidir veure la pel·lícula.
A veure, estem a Beirut, al Líban, i Zein és un nen de 12 anys intel·ligent i valent que sobreviu als perills dels carrers d'aquella ciutat que està mig en guerra i mig en misèria, gràcies al seu ingeni va sobrevivint.
És un...
fugint dels seus pares i fent valdre els seus drets, recorre a la justícia per demandar als pares pel crim d'haver-li donat la vida. És una faula contemporània de caràcter polític sobre un nen que rebel·la contra la vida que li han imposat a viure. És una vida injusta. És una pel·li molt apreciada per la crítica, però sobretot perquè reflexiona sobre la misèria i les injustícies a què condemnem la societat. Condemnem els nens que neixen als llocs aquests tan desafavorits del món. I en canvi no solucionem els conflictes, no?
És una mica... irreal que un nen demandi als seus pares per això, s'ha de ser molt, molt llest. Però és veritat que recentment ha sortit una notícia d'una persona que ha demandat als pares per haver-lo portat a la vida sense el seu permís, el qual és una mica... Però és una excusa bona com a faula, com a punt de partida d'això que estàs explicant.
Clar, de fet, és dir, un fill que és un desgraciat i que ho passa molt malament i pateix molt i que l'han posat al món ja en aquella situació, no podria reclamar als pares, home, què m'heu fet, perquè heu tingut fills.
Sí.
La idea és aquesta.
Potser els pares tampoc no volien i no tenien els mitjans com per evitar-ho.
No és que els pares, és a la societat.
Sí, la societat.
Jo penso que és una reflexió social, que està molt bé.
Molt bé. Doncs aleshores...
som-hi amb un altre, va.
Anem en un altre drama. L'escola de la vida.
¿No quieres hablar? Llámame Celestine. Mamá Celestine.
I aquí tornem a tenir una pel·lícula de drama infantil, en una pel·lícula escrita i dirigida per Nicolas Vanier, la seva segona pel·lícula després de El último cazador, que va fer l'any 2005, i protagonitzada per François Cluzet, que és aquell actor tan estimat nostre de Pequeñas mentiras, d'Intocable, de Normandia al desnudo. Per tant, bueno, segurament que apunta a maneres, parla la crítica de que visualment és esplèndida,
Bueno, tu dius drama infantil, però aquesta acaba bé. O sigui, bueno, aquesta és no és d'aquelles... Sí, home, però mira, estem a París l'any 1927 i Paul, que és un nen que viu en un orfenat d'un barri obrer de París, és adoptat per Celestine, una criada d'un comte, i el seu marit, que és un guardaboscos, i que treballen en una gran finca del comte, clar, de Sologne. I el nano està acostumat a la vida de ciutat. Arriba a un món que ell no coneix, que és el món del bosc, del sí. camp, diríem, no? I per ell és un món misteriós, inquietant. És una regió salvatge amb un immens bosc, amb estanys, amb cultius. Tot això pertany al comte de La Fresnay, un vidu callat i seriós que està sol a la seva mansió, no es fica amb res. I en els boscs del comte hi ha diversos pescadors i caçadors furtius. Resulta que aquest nano acaba coneixent a un d'aquests caçadors furtius que li ensenyarà els secrets del bosc. I és una mena de lliçó de vida amb un esperit llibertari i també de secrets familiars.
Per tant,
amb molts ingredients xulos.
Vale. Perfecte, doncs ens anem a un altre tema seriós, en aquest cas un drama, i basats en fets reals també, en adolescents o d'una primera joventut. Bomb City. Destroy everything. Is this the message we want to send our children for generations to come? Destroy everything. Una pel·lícula americana escrita i dirigida per Jameson Brooks, és la seva primera pel·lícula, una pel·lícula impactant, dura.
Molt, molt. Aquesta passa, això és un fet que va passar, als anys 90, l'hivern del 1997. Brian Deneke és un jove punk d'un poble que es diu Amarillo, a Texas, conegut per una cresta verda que porta i la seva passió per la música punk. Organitza concerts amb els amics en un lloc ruïnós, que es coneix com a Bomb City, d'aquí ve el títol de la pel·lícula. El seu estil de vida i la seva estètica molesten i engeguen la intolerància de la comunitat, sobretot la d'un grup d'esportistes de secundària que són nens de bona família, però esportistes
però que busquen el conflicte, bueno, la seva xuleria.
No, tothom busca el conflicte allà. Comencen una sèrie de baralles al carrer entre els dos grups i acabaran amb un dels crims d'odi més polèmics de la història americana recent. El delicte d'odi que qüestiona la moralitat de la justícia americana, perquè l'assassí, que era un niño bien, que era l'estrella de l'equip de futbol, només va ser condemnat a 10 anys de llibertat vigilada i una multa de $10,000.
Molt bé. És allò de que la justícia no és igual per a tot el món.
Ja sé que no.
Avui ja ho sabem. I anem a l'última pel·lícula, en anglesa, en aquest cas, Obediència. Do you want to go back into education? No. Sorry, but I think that boat's already sailed, didn't you? Com deia, una pel·lícula anglesa escrita i dirigida per Jamie Jones, és la seva primera pel·lícula, i com dèiem, també un drama social, és que tenim un final de cartellera que déu-n'hi-do.
Sí, aquí és una història ambientada en els carrers de Hackney, en el East End de Londres, que és una barriada difícil i un dels punts calents d'uns disturbis que van passar a la capital anglesa a l'any 2011. Això és situació real, diríem, I et explica la història d'un noi de 19 anys que viu amb una mare alcohòlica i, bueno, amb un lío familiar, una llar feta malbé, i ell, el nano, se'n va als serveis socials. Allà boxeja i fa algun delicte i la seva vida canvia quan s'enamora d'una noia amb l'esperit lliure, com és Twiggy. Què passa? Que més endavant l'amor aquest s'acaba i aleshores ell ha de tornar
a la cruda realitat.
A la realitat i atrevir-se a refer la seva vida una altra vegada, no?
Molt bé. Doncs fins aquí la cartellera d'aquesta setmana i acabem el dia de Sant Valentí en una història d'amor que és la història d'amor pel cinema.
Claro,
no?
És l'amor pel cinema.
És l'amor pel cinema, que també...
Cinema Paradiso.
Cinema Paradiso, i que també ha transposat en notes Ennio Morricone.
Sí, senyora.
Ennio Morricone és l'autor d'aquesta peça de Cinema Paradiso, que és una pel·lícula de l'any 1988, que crec que tots han vist, que tots han plorat en aquesta música, que és la de l'última escena on el nen veu els retalls de pel·lícules en els petons,
que ja és gran.
Que ja
sí,
és gran.
En fi, una gran pel·lícula.
Una gran pel·lícula. I... Ennio Morricone, justament, que és l'autor de més de 500 bandes sonores, mm-hmm. aquest mes de gener ha penjat la batuta, que diuen, i ja no n'escriurà més. I s'ha retirat, però és que té 90 anys i 500 bandes sonores.
I ha deixat molta feina feta.
Molta feina, que encara se't posa la pell de gallina al sentir-la.
Molt bé, amics de Fila Zero, nosaltres mos retirem, perquè la setmana que ve hem d'haver vist moltes pel·lícules i hem de venir aquí a explicar-vos la cartellera.
Molt bé, doncs bon dia i fins la setmana que ve.
Adéu, bon dia.